provoca determinades substàncies produïdes per la placenta, pel fetus i per la pròpia mare, junt amb factors mecànics, com ara l'estimulació que fa el tamany del fetus sobre el múscul uterí, tot això coordinat poden iniciar el procés del part.
Hi ha una cosa que és molt interessant. Entre la setmana 37 i la setmana 42, això vol dir 5 setmanes, és a dir, més d'un mes. És a dir, que quan les embarassades que ara ens estiguin escoltant els diguin la data probable de part és el 8 d'octubre, les possibilitats de que neixi el 8 d'octubre són molt poques.
Exacte. Quan diem la data probable de part són les 40 setmanes, però tenim 3 setmanes abans i 2 setmanes després de possibles dates de part.
Vale, vale. És a dir, que aquella que li toca el 8 d'octubre té que saber que no anirà més enllà del 20 d'octubre.
Exacte.
Però que podria néixer perfectament el 30 de setembre.
Exacte.
De quines etapes consta el part? Com va evolucionant?
Bé, el part consta de 4 etapes ben diferenciades. La primera és la fase de pròdroms, en la que hi ha unes contraccions que inicialment són irregulars i mica en mica, amb el pas del temps, es tornen regulars i més intenses, potser una mica més doloroses. També hi pot haver l'expulsió del tap mucós, que és una petita expulsió d'una substància mucosa amb alguna resta de sang, que no ha d'espantar per res a les senyores.
Que és bastant freqüent i que es produeix dintre de la fase de pròdroms.
Exacte.
Això,
I tampoc això vol dir que hagis de tenir un part imminent.
Va, o sigui, l'efecte que expulsis el tap mucós no vol dir que immediatament surt el cap del nen per allà.
Exacte, això mateix. I aquesta fase acabaria quan s'inicia la dilatació del coll uterí. I ja passaríem a la segona fase, que és la fase de dilatació, en què les contraccions són més regulars, d'una cada 3 a 15 minuts, i més intenses, i que durin 30 segons o més, i fins que podem tenir fins a una contracció cada 2 minuts.
És a dir, aquestes contraccions cada vegada són més llargues, diguem, i més intenses, i menys temps entre elles.
Exacte. I aquestes contraccions produeixen el borrament del coll, que és passar d'una estructura cilíndrica a una estructura plana, i la dilatació, que passa d'un coll tancat a una dilatació completa, que són 10 centímetres.
10 centímetres, que és el que necessita el cap del nen, que és la part més,
exacte,
diguem, voluminosa, no?, per sortir.
Cos. Sí, exacte. I la dilatació en senyores que no han parit mai es pot allargar fins a 18 hores. En senyores que han tingut un part o més anteriors, és molt variable, però solen ser menys de 18 hores.
Aquestes 18 hores és el que popularment es coneix i es desitja a les embarassades que tinguis una hora curta, no? Vull dir que en lloc de 18 puguin ser 3, no?
Exacte.
Després de la dilatació ja tenim el moment de l'expulsió o hi ha alguna cosa entremig?
Exacte, tenim el naixement o l'expulsió, però es pot diferenciar dues fases. Necessitem que tinguem els 10 centímetres, però es poden tenir 10 centímetres i el cap del nadó encara no hagi baixat suficient. Llavors seria la fase expulsiva, la fase de naixement no expulsiu. És a dir, que tenim la dilatació completa, però el cap de l'en està
prou. Encara no està baix.
I la mare no té una sensació de voler empènyer, de fer espoderaments. Llavors, quan ja aquesta sensació es produeix, el cap ja ha arribat al sòl pèlvic i ja es pot començar a fer els espoderaments dirigits per tal de que el cap comenci a sortir.
Quan surt el cap, ja tenim el naixement?
No.
Encara no?
No.
Estic posant nerviós, sembla un pare que aniré a fumar, sortiré a fumar fora. No ho puc dir això en aquest programa, no fumo jo.
Normalment la sortida del cap és la part més difícil i surt el cos fàcilment, però hi ha alguns moments en què sortir del cap vol dir que després de la sortida del cap pot haver-hi alguna complicació que en parlarem més tard.
Una vegada ja surt el cap i després han de sortir les espatlles.
Les espatlles.
I després ja surt tot.
Un cop surten les espatlles, ja surt tot.
I després hem de treure la placenta, oi?
Exacte. Llavors ja entraríem a l'última part de la fase del part, que seria el deslliurament, és a dir, quan surten la placenta, les membranes i la resta del cordó umbilical. I pot durar de 5 a 30 minuts.
És a dir, que una vegada ha sortit el nen, després encara podem esperar mitja horeta més fins que acabi de sortir la placenta. Entraria dintre de la normalitat.
Exacte.
Això. Aquestes complicacions que ja ens ha mig esmentat aquí, que podem tindre problemes, que pot haver alguna mena de dificultat, exactament qui és perillós, parir?
Bé, un part no és una situació en risc. Només s'hi convertirà si hi ha si l'estat de la mare o del fetus presenten alguna anomalia. La taxa de complicacions, evidentment, varia segons la geografia. Països on es realitzen parts sense assistència sanitària, les complicacions maternes i del recent nascut poden augmentar i donar lloc, fins i tot, malauradament, a la mort dels dos. Per exemple, us he portat algunes dades. En el nostre entorn, la mortalitat materna es produeix a 4,7 dones de cada 100.000 nascuts vius.
4,7 dones de cada 100.000 nascuts vius. Realment, no és una mortalitat de zero, però és una mortalitat que pràcticament és baixa, però que existeix.
Exacte. Si les comparo amb un país on té la mortalitat materna més alta, per exemple, el Txad, a l'Àfrica, és 100.000 dones mortes per cada 100.000 nascuts vius.
Up, com has dit això?
1.100?
1.100 dones per cada 100.000... 1.100 dones, vaja, sí. Barbaritat.
Per tant, tenim una taxa...
Estem parlant de dones mortes i la taxa de nens morts és més alta que la de dones mortes.
Bé, en aquest cas no. En aquest cas no. Per exemple, la taxa de mortalitat neonatal del Txad seria de 89 per cada 1.000 nascuts vius.
Déu-n'hi-do, també. 89 per cada 1.000 nascuts vol dir, jolín, vol dir 9 de cada 100.
Sí.
Sí, sí, és un de cada 10, quasi bé, això.
En el nostre entorn seria al voltant de 3 morts per cada 1.000 nascuts vius. I les complicacions venen donades segons la patologia que pugui presentar el fetus i la mare. Les més freqüents són l'obstrucció del canal del part, és a dir, que no hi ha un avançament de la dilatació i hi ha un encallament de la presentació del fetal a dins del canal del part, ja sigui per un nadó massa gran o per uns ossos de la pèlvics massa estrets.
Massa estrets.
També pot haver una mala acomodació fetal, és a dir, el cap del nen no s'acomoda prou bé i s'acomoda de tal forma que no pugui sortir i no és capaç de girar-se o d'acomodar-se de forma adequada. I llavors parlem de la distorsió d'espatlles, és a dir, nadons molt grans que tenen un diàmetre de les espatlles més ample que el que permet els ossos de la mare, es produeix la sortida del cap, però hi ha un encallament de l'espatlla anterior darrere les símfisis del pubis. I això és una urgència obstètrica aquí i a tot arreu. I s'ha d'actuar molt ràpidament.
Sí, quan tenim aquestes complicacions és quan realment necessitem un obstetre prou hàbil per poder-ho solucionar. I com ho fan vostès, això? Llavors és quan fem servir instrumental, fem el forceps, fem les espàtules, es fa una cesària...
Sí. Bueno, en el cas d'una distòcia d'espatlles, el que s'ha de fer és ficar la mà i intentar girar les espatlles cap a un altre cantó per tal que pugui tenir un diàmetre per tal que pugui passar pels ossos de la mare.
I en la resta de casos, aquest cap que no acaba d'apoyar, que es queda alt, que no acaba d'això, sí que el podem ajudar a baixar amb diferents tipus d'instrumental?
Sí, si tenim una dilatació completa i el cap està bastant prou avall com per poder introduir uns instruments, ja sigui un forceps, una espàtula, una ventosa, podrem fer un part instrumental. En el cas de que no tinguem una dilatació completa o si la tinguem però estigui el cap molt amunt, per sobre de la símfisis del pubis, haurem d'indicar una cesària.
Sí, la cesària l'hem de fer quan realment el nen no està encaixat, diguem-ne, o no està mig encaixat, perquè si no, tampoc el podríem treure per la cesària. Quines tasses de cesàries estem fent avui en dia aquí al nostre país, a Catalunya?
A Catalunya ronda més del 25%, ajuntant totes les clíniques privades, sobre un 28% hi ha a Catalunya actualment.
Que en teoria les xifres que ens està recomanant l'OMS són molt més baixes.
Sí, per sota d'un 15%.
Per sota d'un 15%. I a què seria degut aquest increment de les cesàries? Realment ens volem cobrir en salut, no volem tenir problemes?
Sí, suposo que també hi ha molta defensa per part del metge per tal defensar-se davant de possibles demandes i llavors doncs, l'augment de parts assistits en clíniques privades, no? I cesàries a demanda.
Realment és molt millor, entenc, la recuperació d'un part vaginal que no d'un part per cesària.
Oi? I tant, un part vaginal, si no hi ha hagut cap problema, la senyora pot sortir d'alta als 24 hores, inclús abans si es troba prou bé. En un cas d'una cesària, pensem que tenim una cicatriu abdominal que li provoca molèsties i no sortiria d'alta fins a mínim 72 hores de l'hospital.
Mínim 72 hores, en el cas d'una cesària, sí. Que no deixa de ser una intervenció quirúrgica, que tenim a l'úter obert.
L'úter obert, la cavitat abdominal oberta, amb el possible risc d'infecció i de sagnat.
Suposo que és per això que l'OMS ens recomana fer les mínimes possibles, i el que consideraria l'OMS raonable seria aquest 15% per l'estadística de complicacions que es poden produir.
Exacte.
Quin és el paper exacte de la llevadora i quin és el paper de l'obstetra?
Bé, la llevadora pot atendre tots aquells parts a terme, és a dir, entre la 37 setmana i la 42, de gestacions de baix risc i la conducció del treball de part en gestacions de risc, que ella està totalment formada per portar la dilatació d'una senyora amb diabètica, una senyora amb la tensió elevada.
És a dir, un part natural el pot fer perfectament una llevadora sense que l'obstetra es passi per sala de parts, per entendre'ns, eh?
Sí, si tot tenim un fetus que tenim un benestar fetal, és a dir, que durant el part els controls d'intrapart són normals i l'evolució de la dilatació està normal, la llevadora pot fer el part perfectament.
El tema de l'anestèsia, en teoria un part natural seria un part d'aquell que es pot fer sense anestèsia, és a dir, que en teoria no hi hauria problema, però si s'ha de fer anestèsia, l'anestèsia típica que es fa és la peridural, oi?
Exacte, sí.
La peridural ens enlenteix el part, té algun problema?
Bé, hi ha hagut molts estudis, hi ha molta controvèrsia davant d'això, però junt amb l'experiència no s'ha demostrat que interfereixi en el part i no té efecte sobre el nen. L'únic que pot donar és un enlentiment de la fase expulsiva, és a dir, la mare li costa més notar la sensació de que té ganes d'empènyer, perquè tota aquella zona adormida.
Vale, millora en el sentit de que no té tant dolor i amb la qual la dona està més tranquil·la, però sí que aquestes sensacions pot... El fet de fer més anestèsia pot augmentar el que després acabis amb cesària o no té res a veure?
No, no té res a veure.
No té res a veure. Vale. Quins controls fem durant... Entenc que el nen més o menys es va encaixant, no deixa de ser una situació estressant per al nen, que té que passar per, no recordem, un orifici bastant petit, i aquí pot estar patint el nen. Això ho anem controlant durant tota la fase del part? Com ho podem controlar, això?
Normalment el control bàsic que fem és el control de la freqüència cardíaca fetal, el que es diu monitors o corretges popularment.
Les corretges que tothom entén, sí.
Exacte. Són uns sensors que es posen sobre uns captors a la panxa i controlen la freqüència cardíaca fetal del fetus. La freqüència cardíaca fetal del fetus ha d'estar entre 120 i 160. Per sota de 120 sovint bradicàrdia, que hi ha algun factor que ho produeix, i per sobre de 160 sovint una taquicàrdia. La causa més freqüent d'una taquicàrdia pot ser la febre i un patiment fetal.
Patiment fetal ens pot donar les dues coses, sí. Tant com que el cor vagi més a poc com que vagi més ràpid. Sí. Si tenim una bradicàrdia, vol dir això ho hem d'acabar ja?
No. Normalment no. Normalment es pot produir després de moltes contraccions seguides i llavors un cop relaxes les contraccions pots tenir una freqüència cardíaca fetal normal una altra vegada i continuar el procés de dilatació i de part. I tenir un part normal.
Normal, i això. El que tens que veure és que després es recupera bé i no són bradicàrdies mantingudes. I la prova del pH, que... A vegades, no? La gent mira, no? Per saber si realment el fetus estava o no estava patint, li han fet una punxadeta.
Sí. La prova del pH, bueno, és els metges diem el gold standard, és la prova que més realment ens diu l'estat de benestar fetal del fetus. És una prova per valorar l'oxigenació del fetus. Es tracta de fer una micropunció a la pell del cap.
Que és el que pots arribar.
Arribar, exacte. I agafar una gota de sang i analitzar-la, analitzar l'oxigenació. Per sota d'uns valors normals estaria indicat acabar l'embaràs o el part o finalitzar-lo, i si tenim uns valors normals podem continuar. Ens podem quedar tranquils.
O sigui, és una manera que et diu realment si està fent aquestes bradicàrdies o això, si realment el fetus està patint o no està patint. És més fiable que no el monitor. I l'altra cosa que m'han dit, sobretot, pregunta l'episiotomia. Ho hem de fer sempre, això? Per què ho fem exactament? És aquest tall, oi? Que fan
l'episiotomia és un tall al perineu femení que comprèn pell, plano muscular i mucosa vaginal. I la finalitat és ampliar el canal tou del tou del part per abreujar el part i accelerar la sortida del fetus. Es sol fer sota anestèsia local si no té epidural. I no s'ha de fer per rutina. S'ha de fer en casos seleccionats, com ara un part vaginal complicat, quan tinguem una presentació de natges, és a dir, que en lloc del cap que s'apoya sobre la pelvis és el culet o les cames del nen, una distòcia d'espatlles, com hem comentat abans, per ampliar el canal del part, o un part instrumentat, uns forces o unes espàtules, per evitar així estrips del canal del part.
O sigui, el que intentes és jo faig el tall amb aquesta zona controlada perquè no al sortir no em faci un estrip que després em pugui portar més problemes.
També la podríem fer en casos en què, per exemple, sobretot en immigrants subsaharianes, que hagin tingut una mutilació genital, o bé en senyores que en un part anterior han tingut un estrip mal curat o que s'hagi suturat de forma inadequada. Llavors també podríem fer una episiotomia i davant un patiment fetal quan tenim ja el cap allà i necessitem que sortir ja.
En el cas del part natural, que és el que havíem una mica també volíem centrar una mica, avui en dia els hospitals catalans, si una oient que ara està embarassada i que ens està escoltant volgués tindre un part natural, per el més natural possible, com vostè ha dit, no respectant aquí tot el desig de la mare, que no vol anestèsia, que vol trigar el que faci falta, sense episiotomia, amb les mínimes intervencions possibles, és a dir, si pot ser sense cap intervenció, estem preparats nosaltres per fer-ho, o quan una va parir a l'hospital ja sap que els metges som intervencionistes?
Bé, estem preparats per fer moltes coses, però potser amb una intervenció molt mínima. A mi m'agradaria, doncs, si tenim una dona amb un part natural, com a mínim tenir una via accessible per si és alguna cosa, però tenir una via per posar sueros.
Una via al braç de la mare,
Exacte, sí. I sobretot fer un control de la freqüència cardíaca fetal del nen intermitent. No tot continua, com se sol fer, sinó intermitent. Cada hora, per exemple, cada dues hores.
Sí, això seria el mínim que vostè considera imprescindible per no tenir problemes, per aquest risc inherent al moment del part, minimitzar-lo al màxim.
Sí.
Lligat amb aquesta pregunta, vostè considera que es pot parir a casa?
Bé, parir a casa es pot parir. Vale? No, el que és perillós és fer-ho lluny d'un centre hospitalari i fer-ho amb un personal que no està qualificat per fer-ho. Això és el que és perillós.
És a dir, que si algun oient s'ho està plantejant, doncs realment el que recomanaríem és que s'informés bé, perquè un no pareix a casa sol.
No. No, no. Ha de tenir una bona educació materna, ha de ser una persona conscienciada, ja que patirà dolor, serà un procés lent i no... Bé, i sí, acaba en l'hospital, no és un fracàs, sinó que, bueno, ha passat.
Que és aquest petit percentatge de persones que, i si té que acabar a l'hospital, és molt millor que pugui acabar a l'hospital que no que tinguem problemes a casa. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i ha estat un veritable plaer tindre-la aquí amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop hem escoltat el doctor González, que ens ha explicat tant i també tots els processos del parc, quins problemes podem tenir i sobretot que... com estem de ben preparats per evitar-los, seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Recordin que ens la tenen que fer arribar o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 2777. I recordin, ja ho vam dir la setmana passada, que tota aquesta gent que ens feu preguntes de l'oient, tots els nostres oients que ens digueu quina inquietud teniu perquè preparem un programa o perquè contestem una pregunta de l'oient, entrareu al sorteig de les entrades per anar a Turlàndia. Avui contestarem a la pregunta que ens ha fet arribar la Eva Torrelles. La Eva ens ha preguntat: el passat dia 5 vaig sentir que era el Dia Mundial de la Higiene de Mans. Realment té tanta importància? Doncs entres més la pregunta a la Teresa Ros. Ella és la infermera higienista de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Així doncs, Teresa, realment és tan important això de la higiene de mans?
La higiene de mans és molt important. Les nostres mans són riques en microbis. Tenim dos tipus de flora a les mans. La flora resistent, que es troba a les capes més profundes de la pell, la flora transitòria, que es troba a les capes més superficials de la pell. Aquesta flora és la més habitual en transmetre infeccions. Com eliminar la flora transitòria? Rentar-se les mans amb aigua i sabó i, si estan brutes, o friccionar-se les mans amb preparats alcohòlics. Tots els professionals sanitaris que participem en l'atenció directa als pacients estem molt conscienciats sobre la importància de la higiene de mans. Primer de tot, per protegir els pacients envers germens patògens transportats per les nostres mans o presents a la seva pròpia pell. Protegir-nos nosaltres i el medi ambient dels germens patògens. Per tant, és molt important que tothom, en arribar del carrer, de l'escola, de comprar, de sortir del bany, etc., rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o solucions alcohòliques.
El Consell de Salut.
Doncs acabarem, com a cada programa, amb els nostres senzills consells de salut. Aquests senzills consells que ens prepara la Montse Buera perquè ens puguem trobar millor i estar més bé, el més bé possible. Avui ens ha preparat com poden afectar els aliments a la presa de medicaments. Som-hi, Montse.
Normalment, la majoria de medicaments es prenen abans, durant o després dels àpats. Si la medicació que hem de prendre és en dejú, vol dir que aquests medicaments s'han de prendre almenys una hora abans de menjar o bé dues hores després d'haver menjat. Això es fa per tal de millorar la seva correcta absorció i, en conseqüència, el seu efecte. Si la medicació ha de ser durant o just després dels àpats, vol dir que els hem de prendre amb l'estómac ple per facilitar la seva absorció. Així s'administren també els medicaments que poden provocar trastorns a l'estómac: dolor, nàusees, vòmits, si es prenen amb la panxa buida. Hi ha aliments i begudes força habituals que poden variar l'efecte de determinats medicaments. Les begudes alcohòliques, en general, es recomana no consumir-les. Si esteu prenent medicaments, poden provocar alteracions psicomotores o augment de la somnolència. El cafè, el te, les begudes energètiques i refrescs amb cola, aquestes contenen cafeïna, teïna, etc. Són estimulants del sistema nerviós i per això convé no barrejar-les amb medicaments que també ho fan. També s'han d'evitar si prenem medicaments per l'insomni o liti, ja que aquestes begudes disminueixen o anul·len el seu efecte. La llet i els derivats. El calci que contenen aquests aliments fa que alguns medicaments no s'absorbeixin bé i que no facin, per tant, prou efecte. Això vol dir que és millor fer-ho per separat, deixant un espai de temps de 2 hores i mitja. I la sal. La sal pot disminuir també l'efecte dels medicaments que s'utilitzen per baixar la pressió. Si patiu aquest trastorn i el metge o metgessa us ha recomanat seguir una dieta sense sal, eviteu especialment els medicaments que continguin molt sodi en la seva composició, com per exemple els medicaments efervescents.
Doncs fins aquí hem arribat amb aquest nou programa de la salut Cosa de Tots, el vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, de fet per a tot el món si ens volen escoltar per internet. Recordin que per contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient o per dir-nos algun programa específic que vulguin vostès que preparem sobre algun tema, ens ho tenen que fer arribar a través del mail consultasalut@radioestel.cat o a través del telèfon al 93 409 27 77. I recordin que fent això, fent aquesta trucada, fent aquest mail, entraran al sorteig de les entrades per a Naturlàndia, que sortejarem l'últim dia de programa d'aquesta temporada. Agrair, com sempre, la col·laboració de la nostra productora, de la Montse Buera, la tasca del nostre tècnic, l'Àlex Alzina, i dels convidats d'avui, del doctor Germán González, el ginecòleg que ens ha explicat tant i també el procés del part, i de la Teresa Ros, la infermera higienista, que ens ha explicat la importància del rentat de mans. Res més, esperem que aquest programa hagi estat del seu interès i esperem retrobar-los d'aquí 7 dies al mateix lloc de sempre. Des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, facin exercici. Recordin, la salut és cosa de tots. Ens trobem d'aquí 7 dies. Passin una molt bona setmana.
Radioestel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.